un apunt també per aquells que demà es vulguin acostar al retiro al mercat de la terra de Slow Food, perquè demà en Juan Ramon i l'Antoni Rafeques cuinaran en el marc del mercat de la terra que organitza Slow Food. Per tant, aquesta combinació és una bona combinació, perquè en fi, trobaran tots aquells productes que la gent de Slow Food presenten al seu mercat de la terra demà, que farà bon temps i que no hi haurà problemes com l'última vegada, que la pluja deslluï una mica. El retiro demà al matí, una nova edició del mercat de la terra de Slow Food amb aquesta presència afegida de cuina en directe al Jardins del Retiro. Per tant, val molt la pena acostar-s'hi una vegada més. I el nostre temps per la cuina, i ja ens estranyava que a la Marta li va sortir un panetone sensacional, però ella ens deia, diu, això és tan enormement difícil de fer que avui la recepta és molt més simple. Marta, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Qui vulgui fer un panetone, tan complicat és?
Complicat en si, la tècnica no, el que passa és que és moltes hores. Dedicar-li molt de temps, fer braços amassant la massa del panetone, i estaria molt bé per algú que, bueno, amants de la cuina, que es vulguin treure aquesta espineta... que la tinguin clavada, dius, mira, vull fer un panetone casolà i fer-lo jo i donar-me el gust i la satisfacció que és fer-lo a casa. Però és molta, molta feina.
Molta feina, eh? Però si algú s'hi vol posar, en el blog de la Marta hi ha tots els passos per fer un panetone, sí. Li ha quedat sensacional. Ell ens diu, la segona vegada, molt bé, la segona, però és sensacional. Vaja, té un aspecte maquíssim. Si vol posar, 3 dies vas estar?
Sí, jo vaig estar 3 dies de feina. Normalment... els temps es poden escurçar en una pastisseria, potser estan un dia i mig, perquè la massa ha de reposar molt, perquè reposi i es facin aquestes bombolles i tingui aquesta esponjositat que caracteritza el panetone, però jo vaig estar 3 dies.
D'acord. No es pot anar més ràpid del que imposa la pròpia recepta, eh?
Sí, s'ha de deixar que la massa i el llevat facin el seu efecte.
Per tant, avui hi ha... un, com ho diríem això, un caprici de coco, gairebé hauríem de dir, perquè això és com un caprici de coco, els veus tots tan ben posats que ve de gust, 1, 2, 3 i 4. Són unes sultanes de coco.
Exacte, perquè com ja estem a 20 dies justos del Nadal, diem, doncs, alguna recepta que pugui ser així nadalenca, i a més és molt més lleuger i molt més suau que els torrons, per tant, per acompanyar tots aquests dolços tan...
més pesats.
Sí, tan pesats del Nadal, doncs ens va perfecte uns dolços així més lleugerets.
D'entrada, té alguna cosa a veure aquí els panellets de coco?
No.
No?
No.
Perquè l'aspecte, algú pot pensar, home, són més o menys com una mena de panellets, això, no?
Sí, s'assemblen, i de fet també volia diferenciar, perquè hi ha uns altres que es diuen cocades, i tampoc tenen res a veure. Els panellets de coco, el que podem trobar a les pastisseries, sobretot per Nadal, que moltes vegades són unes boletes de coco farcides de xocolata o no, són molt més pesades, la massa és molt més compacta, i sí que sembla com si fos el massapà del panellet.
D'acord.
Aquests no.
És a dir, això és molt més lleuger.
Sí, té una massa molt airejada perquè es fa amb ou, llavors a l'ou, igual que quan fem un pastís, fan aquestes bombolles que li donen esponjositat, i fa que sigui molt suau. No és per res pesat i no té res a veure amb aquestes boletes
Entesos.
De coco.
Entesos. Res a veure ni amb les boletes de coco ni amb els panellets.
No.
És molt més... eteri, això,
Sí, és molt
airejat. Pesa molt menys.
És airejat, sí.
Vinga, comencem per fer, com sempre, per fer aquest esbós històric de la recepta.
Doncs, bueno, d'aquestes sultanes de coco sí que no tenim un origen molt extens, sí, perquè el que sí sabem és que són àrabs i que el califa Abderrahman III les oferia als seus convidats o als seus amics com si fossin petits tresors, és a dir, com una delícia, inclús com a un obsequi. I sabem que d'aquest llegat de l'Àndalus, doncs ens han arribat aquests dolços. Sobretot en moltes parts d'Andalusia sí que els fan molt assiduament. No tenim molta més informació sobre ells, però sí que, bueno, que avui en dia tenim aquestes sultanes de coco, i que sí que se n'han fet moltes variacions amb diferents masses, com parlàvem abans d'aquesta massa més consistent, com són aquestes boletes de coco de Nadal. I com dèiem, ho hem de diferenciar d'altres receptes com les cocades o els panellets per la massa, per aquest aire que tenen. Per què? Doncs, bueno, anem a preparar-los i ho veurem.
Vinga.
Per fer unes 22 unitats, també sempre diem el tamany, Normalment han de ser petitones, és a dir, amb una mossegada que ens les puguem menjar.
No són grans de manja, si no. Veuen la fotografia, doncs és una discret de tamany.
Sí, ha de ser petitó. Doncs necessitarem 125 grams de sucre blanc, 125 grams de coco ratllat, la pell d'una llimona, però no ratllada.
Tallarem la pell sencera?
Sí. Dos ous mitjans i després xocolata negra, perquè a mi que m'agrada tant la xocolata, doncs hem decorat les boletes amb una mica de xocolata.
Això a discreció, que li vingui, sí, de gust, exacte. Que les fiqui, que fiqui xocolata i si no, no.
Sí, però com diem que són lleugeres, doncs aprofitem
i li posem,
i posem la xocolata.
Com aleshores, comencem? Per on comencem?
Doncs per fer-ho, primer agafem el sucre, els 125 grams de sucre, i amb la pell de la llimona sencera la posem a dins del sucre i amb les mans freguem. Uh-huh. Això farà que el sucre s'humitegi i agafi aquest aroma del cítric.
D'acord.
I després, un cop veiem que s'ha humitejat una miqueta, retirem la pell de la llimona i la podem llançar. I llavors, per una altra banda, agafem però escalfem primer el forn a 180 graus, només amb el calor a baix, perquè si no se'ns daurarien en excés. Aleshores, només calor a baix. Aleshores, amb unes barnilles elèctriques és molt més fàcil. Batem els ous durant uns minutets, que veiem que agafen aquest aire que després necessitem per la massa, i durant uns 3-4 minuts.
D'acord, barnilla suposo que a alta velocitat, eh?
Sí. Si són elèctriques, ja et dic, molt millor,
sí.
Però si ho fem a mà, doncs...
Amb decisió.
Sí. Exacte, amb força i...
Amb força i decisió.
Sí. Aleshores, aquest sucre que hem aromatitzat amb la llimona l'afegim als ous i també afegim al coco. I obtindrem una pasta com amb molts grumolls. Però ja...
Normal, sí. No ens ha d'espantar això.
No, no ens espantem, ja està perfecte. Aleshores, quan veiem que ja ho tenim tot ben combinat, agafem dues culleres de postres,
sí.
I anem fent aquestes boletes, com si féssim unes croquetes, o anem fent boletes. Jo no les he fet ben rodonetes perquè fossin una mica diferents,
exacte.
Però com vulguem.
M'ha fet una cosa semblant com si fossin castanyes de coco. Tenen una forma així, tipus com unes castanyes,
sí.
Unes boletes una mica apuntades.
Exacte.
Com gotes.
Sí.
Com grans gotes. És a dir, això ho fem amb la cullera, cop ja tenim la pasta tota feta.
Sí, amb dues culleres. Perquè amb les mans potser ens quedaria la massa massa enganxada, i amb les culleres és molt fàcil de fer-ho. Aleshores, això ho anem posant en una safata de forn, que l'haurem posat un paper vegetal perquè no se'ns enganxi, i anem posant les boletes a sobre d'aquesta safata. Aleshores, ho posarem al forn 5 minutets.
En aquest forn preescalfat a 180 graus?
Sí. I quan estiguin 5 minutets amb l'escalfor a baix, posem l'escalfor a dalt i a baix. Canviem. I això farà que per dalt ens quedin dauradetes i aquest
per donar-li un toc,
Sí, per donar-li només aquest toc.
Que no quedi allò tan blanc.
No, però com són tan airejades, amb aquests 5 minutets és suficient. 5 minutets amb escalfor a baix i 5 minutets escalfor a dalt i a baix.
D'acord.
Aleshores, les retirem del forn i les posem a sobre d'una reixeta perquè refredin. Un cop fredes, agafem la xocolata o el que vulguem, o la posem al bany-maria perquè ens quedi fosa, i pintem les boletes. I ja ho tenim. I això amb un recipient hermètic ens pot aguantar perfectament molts dies.
Hermètic, suposo, Marta, perquè la humitat no ens les faci malbé, no?
Sí, i més aquí...
Aquí la gràcia és que estiguin, i més aquí, no?
I més aquí, que tenim molta humitat. Sí, doncs amb un recipient hermètic es conserven perfectament.
Perquè si no les estovarem i no tindran tanta gràcia.
Sí. Perquè el que queda bé és que quin cruixents, és el que diferenciàvem abans del que dèiem, aquestes boletes de coco o els panellets.
Exacte.
La gràcia que tenen és que per fora són molt cruixents i l'interior és molt airejat, molt suau.
O sigui, gairebé com si estiguéssim fent una galeta, o ha de tenir aquell cruixent com enmig de galeta, no?
Sí, el coco ratllat, a més una miqueta torrat, ja li dona aquest punt de cruixent, i val, qui li agradi el coco... A més, la barreja de coco i xocolata...
Ata, ja no cal ni dir-ho, eh?
Ja se sap que encanta.
Per descomptat, ben fàcil de fer. Sultanes de coco, més senzill no pot ser, eh?
No, és facilíssim.
Vaja, que veníem del panetone i això... I això també és una recepta que pot ser compartida per a tots els de casa, eh?
Sí.
Aquestes sultanes de coco que es poden trobar tant al blog de la Marta com també altres receptes que presenta aquesta setmana. Divendres que ve hi tornem. Marta, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins divendres.
Bona setmana.